La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 15 de juny de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió dels que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, sabeu, ja sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio, l'analògica, la de sempre, la de tota la vida, de la 91.5, però també a través d'internet, de cugat.cat, ara en directe, o bé, posteriorment, en format de podcast. Saludem ja els tertulians que ens acompanyen avui a l'Estudi 1, l'Estudi Ramon Bernils, de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Lluís Ribas,
hola, bon
artista.
Dia.
Què tal?
Bon dia.
Molt bon dia. Eduard Jané, activista cultural, molt bon dia.
Bon dia.
I Toni Ramon, director de l'Ateneu, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé. Doncs, tot i que ho tenim molt cultural, ens ha quedat molt cultural avui la tertúlia, la veritat és que parlarem de política.
Què dius?
Sí, una miqueta, només una miqueta. Perquè, clar, aquest dissabte tindrem alcalde nou, Josep Maria Vallès serà investit nou alcalde de Sant Cugat, gairebé amb tota seguretat, per fer allò del 90% i pico, ho serà en minoria, o sigui, serà, encara no hi haurà cap pacte, és a dir, serà investit en minoria com a alcalde més votat, però no que té la majoria absoluta. I com avui expliquem, això passarà aquest dissabte, però les reunions entre Junts i Esquerra avancen, gairebé s'estan reunint dia sí, dia no, i s'està encarrilant un pacte, que veurem si al final arriba a bon port. I ahir vam saber, ahir va haver-hi assemblea de Junts per Sant Cugat, del partit de l'assemblea local, i va posar, diríem, un ultimàtum, potser és una mica forta la paraula, però en tot cas una data límit perquè Esquerra i Junts arribin a un acord, que és el 26 de juny. És a dir, la idea de Josep Maria Vallès és tenir-ho tot llest, tant si és per bé com per mal, per entendre'n, tant si hi ha pacte com no hi ha pacte, abans de festa major. I va rebre, diguem, aquesta idea, va rebre l'aval de l'Assemblea, que també que està a favor, a més, d'arribar a un acord, d'arribar a un pacte amb Esquerra Republicana, en part per trencar la força de la unitat de 11 regidors d'Esquerres a l'oposició. Almenys això és el que se'ns va explicar ahir des de l'Assemblea de Junts. Per tant, amb aquestes dades sobre la taula, com ho veieu? A més, em sembla que amb vosaltres no hem comentat els resultats, no? Encara no havíeu vingut a la tertúlia, si no m'equivoco. Per tant, doncs us deixo una mica via lliure. Us explico allò, l'actualització, l'update d'última hora dels pactes és aquest. De fet, ahir a quarts d'11 de la nit hi havia aquesta informació, per tant, més fresca impossible. Per tant, a partir d'aquí, què en penseu de la situació que es dibuixa a partir d'aquest dissabte?
Bueno, jo confio molt en el Josep Maria, en Josep Maria. És una persona que coneixo. Jo crec que va ser una de les primeres persones que vaig conèixer aquí a Sant Cugat, a l'any 80. És una persona que coneix molt bé la ciutat, és un home que escolta, sap escoltar, i confio que serà un bon alcalde. Jo trec les sigles, perquè a mi els partits m'importen com molt poc, I després, per l'altra banda, hi ha en Bernat Picornell, que vaig tindre el plaer de conèixer d'aquí, en una tertúlia, que jo crec que és un home que té ganes de treballar per la ciutat, com en Josep Maria. Hi ha coses que jo crec que és molt fàcil posar-se d'acord, molt fàcil, perquè si no es pensa en res més que en la ciutat, és que aquí, que som quatre, segur que ens posaríem d'acord en seguida en moltes coses, que tots estem d'acord si penses en la ciutat. Jo confio que, sobretot amb en Josep Maria Vallès, perquè serà l'alcalde, i confio també en que entenguem que la unitat pot fer moltes coses, i hi ha moltes coses que podem estar disconforme, com dic, entre els quatre, nosaltres quatre, però hi ha coses que en seguida ens posaríem d'acord. O sigui que jo començaria per aquí, i jo crec que pot ser una bona cosa per la ciutat, que finalment és el que interessa. Vull dir, a mi el que m'interessa és que els carrers estiguin nets, que les voreres pugui caminar, que hi hagi... Això és el que m'interessa a mi, de la ciutat. Fer agradable la ciutat. I em sembla que els dos personatges amb això ho tenen clar, que es té de fer una ciutat agradable, que es pugui viure bé i arreglar molts problemes que hi ha, que, bueno, després em sembla que anirem per aquí amb la vivenda i més de fondo. Però en principi jo em sembla que amb això pot anar bé per la ciutat, que és el que interessa.
Molt bé. Toni?
A veure, Josep Maria Vallès serà alcalde perquè no hi ha cap altra variable possible, si aïllem de l'equació de Vox, com així ha de ser, i veiem les esquerres que no sumarien ni pactarien en sa vida, no?, amb un Partit Popular, doncs no hi ha més opció, eh? Josep Maria Vallès, com a llista més votada, si en primera volta no per majoria absoluta, doncs serà investit alcalde, i aquí no hi ha volta de fulla. Ara, penso que la voluntat de pacte no es demostra posant una data límit de 26 de juny, certament, eh? Vull dir, si els alcaldes i els ajuntaments es constituiran aquest dissabte, no passa res perquè el 26 de juny encara no hi hagi un govern, si és que es vol fer bé i es vol treballar ben treballat. Desconec els tempos de les reunions, sincerament, no sé si estem molt a prop o molt lluny. Jo diria que si està sortint aquesta data com a data de límit és que no hi devem estar massa a prop. Per tant, no demostra una gran voluntat de pacte per part de Junts posar, diguéssim, aquesta espasa de Damocles a damunt de l'acord. No passa res. Jo recordo altres ajuntaments, en recordo un molt bé, que és el del 2003, que es va constituir el ple sobre el 15 de juny, com aquesta vegada, i l'acord de govern es va signar fins, et diria, 17, 18, 19 de juliol. I crec que no passa absolutament res. Home, que em diguis, posem data límit o no, això no se'ns pot allargar més enllà d'octubre, estic absolutament d'acord. Però que un pacte s'acabi de construir, no?, i durant el mes de juliol, em semblaria, vaja, el més normal del món. En tot cas, ells sabran, però crec que és una bona opció que hi hagi aquest acord de govern, bàsicament perquè quan més sensibilitats, millor. Sí que podem parlar, no?, com deies, les persones, crec més amb les persones que amb els partits, però els partits hi són, i això és innegable, i per tant, tot el que han sigut, no?, uns anys, des de, podríem dir, des del 17, amb tot l'últim mandat de 4 anys, on l'erosió Esquerra-Junts ha sigut molt gran, per declaracions creuades, pel que hagi pogut passar amb una Diputació de Barcelona, pel que hagi pogut passar a molts ajuntaments, per tant, seria bo que aquestes dues sensibilitats es tornessin a trobar, i a més que crec que és enriquidor per la ciutat. Jo crec que Esquerra ha començat també amb el costat del PSC i de la CUP moltes accions que estaria bé que no es perdessin pel camí, que hi hagués una continuïtat de moltes d'aquestes accions, i per part de Junts, doncs, si volen ser un govern transversal, escoltar tothom, etc., doncs incorporar en el seu dia a dia la sensibilitat d'un partit d'esquerres com és Esquerra Republicana, doncs em sembla que és bo per la ciutat.
Uh-huh. Un segon, Eduard, simplement afegir el que tu deies del límit del temps. Legalment, és a dir, el primer cartipàs, des de la presa de possessió, diríem, són 30 dies. Per tant, vam calcular, el 28 de juliol seria l'últim dia per fer el cartipàs, és a dir, per no haver de fer-ne un i després refer-lo, si el pacte arribés més endavant.
No, però en tot cas,
per tant, hi ha temps tot el juliol.
Sí, però és que cartipàs el poden fer dilluns.
Sí,
dilluns el Josep Maria Vallès el millor que podria fer és fer un cartipàs i que els seus regidors, els seus nou regidors o vuit, sense si no el comptéssim amb ell, comencin a treballar. No passa res perquè d'aquí un mes, mes i mig, ja, a veure, torno a dir, no ens hem d'eternitzar, no hem d'arribar als torrons sense pacte, però es faci un nou cartipàs, no passa absolutament res, no seria ni la primera vegada.
No, però imagino que no vol donar-li, imagina't, la cartera X a un dels seus i al cap d'un mes prendre-li. Imagino, que la cosa deu anar per aquí.
Bueno, coses que poden passar.
Bueno, clar.
No porta el nom gravat amb lletres d'or, bueno, una cartera d'aquestes.
Jo dic el que hi ha en el cap. Endavant, Eduard, perdona.
A veure, jo penso que abans de dir qualsevol altra cosa sobre el possible pacte, el que hauríem de reconsiderar és els resultats de les eleccions. O sigui, la baixada brutal de la participació ciutadana, que demostra una resposta negativa davant de les accions, en aquest cas del tripartit. Això és el primer que havíem de veure, perquè el creixement de la ciutat en els 4 anys ha sigut com acostuma els últims 30 anys a ser, i per tant hi ha hagut una baixada de 4.000 vots amb un creixement de 3.000 i pico de persones. Per tant, la baixada ha sigut brutal, la participació. I aquesta baixada a la vegada ha sigut compensada, entre cometes, per l'aparició altra vegada el PP a l'oposició en aquest cas, evidentment, i de Vox. Per tant, caldria que s'ho penséssim molt, això. Vol dir, la gent en general s'ha abstingut per cansament, s'ha abstingut per decepció, ha crescut la gent que podia votar. Tots sabem que moltíssima gent que ve a Sant Cugat, i no ara, sinó sempre, fins que no s'arrela una mica, fins que no comença a conèixer una mica i voler participar, passa un temps, i això per mi és vaja, fatal. Fatalitat absoluta. No sé si serà l'hora, no em mires així, Lluís, no sé si serà l'hora, però estic en aquest sentit molt decepcionat. Ara, anem a l'altra part. Josep Maria Vallès, Bernat Picornell, els dos caps dels dos primers partits. Considerem una cosa, i m'ho vaig apuntar perquè si no de memòria no me'n recordo, que Junts té el 28,21% dels que van votar, dels 38.926 que van votar. Tenint en compte que això era un 58,37% dels que podien votar. Vaja, Sant Cugat això feia temps que no passava, feia molt temps. Però és que Vox en va tenir 2.406 debutants i PP 4.092. Sumen 6.498. No ens fa pensar molt això? A mi em fa pensar moltíssim. Tornem altra vegada a la possibilitat de que hi hagi un pacte. Josep Maria Vallès, jo el conec des de fa 35 anys, com a mínim. Uh-huh. Bernat, no dic 35 anys...
Perquè són els que té gairebé.
No havia nascut encara.
Però vaja, quan tenia 18 o 19 o 20, molt bé. Aquestes dues persones es poden entendre? Sí, radicalment. Sí, es poden entendre. Aquestes dues persones... Els partits estan, i estan per sobre. I, per tant, les persones amb el seu equip corresponent, si els hi fan cas, tenim en compte que Josep Maria Vallès està on està, però durant un temps no sabíem si seria el Carles Brugueroles o seria Josep Maria Vallès, però encara està on està. Es podria entendre, sí. Punt número dos. Els que estan negociant no són Josep Maria Vallès i en Bernat Picornell. Que sàpiga. No ho són.
No, mira, avui just ho explico. Les primeres aproximacions, diguem, el flirteig inicial, sí que hi eren. Però ara estan, diríem, negociant els tècnics, entre cometes, les segones i terceres espases, perquè estan entrant ja en detalls. I només, pel que m'explicaven, només sí... la cosa s'encallés, tornarien a entrar en Bernat i en Josep Maria.
Però això és
un bona... manual de política,
això
eh?
És man... Sí, és una bona estratègia, perquè si aquestes segones espases arriben a les mans, en sentit figurat, òbviament, doncs algú ha de fer un cafè, no? I
pues per això, aquí estem.
I acabo. Però, en qualsevol cas, encara que les dues persones s'entenguin, i encara que les dues persones s'entenguin precisament amb visió municipal, no amb visió ni partidista ni nacional, sinó exclusivament municipal, que, com deia el Lluís, això segur que ens trobaríem d'acord amb moltes coses tots, inclús amb idees generals diferents. Hi ha un passat sobretot negatiu econòmic, i això jo penso que en qualsevol cas, si hi ha un acord o no hi ha un acord, jo confio, espero i demano que hi sigui aquest acord, aquesta majoria de 9 més 4, 13, jo ho demano que sigui així. Si hi ha aquest acord, el primer que haurien de fer el nou ajuntament és explicar claríssimament a la població, als ciutadans, quina és la situació econòmica de la ciutat. Per tant, per dir-los, com la situació és aquesta, pam, 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 no podem fer pam, 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 això en tants anys. És a dir, posar clar i net quina és la situació. Perquè si no està clar i net i anem fent volar coloms, la gent al final s'acaba emprenyant, que és el que ha passat ara.
Ja, ha passat.
Aquí s'acaba emprenyant.
Totalment d'acord amb això que dius.
No, i a més és ara, no?, inici de mandat on cal fer aquesta... aquesta feina, no?, i aquesta comunicació i aquesta transparència. No ens podem esperar a any electoral on evidentment ningú reconeix que no hi ha quartos a la caixa. A veure, crec que sí, que se'ls ha d'exigir, com deies, Eduard, una transparència absoluta, perquè també, com la política s'ha de tornar a prestigiar, és imprescindible que passi el que passi, no es vegi, ni que entrem per càrrecs i cadires, sinó entrem perquè s'ha de fer això, això, això i allò altre. Això sí que demanaria i recomanaria aquesta grandíssima transparència, també perquè si hi ha incompliments de pacte tu puguis sortir dignament i dir, escolta, jo vaig entrar a governar per fer totes aquestes coses, s'han incomplert no sé quants dels acords, doncs nois, fins aquí hem arribat, continueu en minoria perquè no ens estem entenent o no s'està complint l'acord. Això crec que seria un exercici de transparència que tornaria a prestigiar una mica la política, i també per si no s'entra, de dir, al final, si no hi ha acord també ens agradarà saber per què no hi ha acord. Si nosaltres hem proposat això, això, això i allò altre i no ens ho han acceptat, o per part de Junts, dir, escolti, és que els senyors d'Esquerra volien fer tantes barbaritats que hem considerat que no, bueno, és legítim, però que quedi molt clar sobre el paper, no? És l'única manera que penso que podem tornar, com us deia a l'inici, de prestigiar la política i que tornem a confiar una mica en aquest dret que tenim, no?, de votar, i que al final hem de ser responsables de la cosa pública i no ens en podem desentendre. La pujada de PP i de Vox que ens preocupa absolutament a tots, al final és per la baixada de participació. Els vots que han tret Partit Popular, Vox, Ciutadans i Valents, els quatre partits que de la dreta i extrema dreta, són els mateixos que fa 4 anys, aproximadament els mateixos, potser 300-400 sí, vots amunt.
Ahir vaig fer el càlcul.
Els mateixos que va treure Ciutadans i PP
i el Vox.
Vox de fa 4 anys. Per tant, són els mateixos. El càstig que té el tripartit, podríem analitzar una mica el cas dels tres partits, perquè s'ha pogut produir. Jo crec que Esquerra Republicana té una erosió del govern municipal, però també una erosió per al govern en solitari i la Generalitat de Catalunya, i a Sant Cugat electoralment no portar-se bé amb Junts o amb Convergència en el seu moment passa factura, és així. O sigui, quan es va fer president el president Montilla, doncs la baixada electoral a Sant Cugat va ser important, independentment del que fes Esquerra a la ciutat. Per tant, es sumen les dues erosions, la de govern de la ciutat més el que està passant a nivell nacional, però és un càstig que no recull Junts. O sigui, Junts també perd vots respecte a fa 4 anys.
O sigui, I molts.
1.200.
Exacte. O sigui, en proporció, en números absoluts, en perds molt més d'Esquerra Republicana. Però, per tant, el missatge és claríssim. Hi ha un càstig a qui està governant, però no recull aquest càstig, diguéssim.
Perdona un moment, Toni, però els que ha perdut Junts, o sigui, els que ha perdut Junts, que era PDeCAT, que era Convergència, estan repartits a Santiago per un forat. Estan per un forat perquè resulta que
sí, però
el PDeCAT no ha tingut 782, els independents 1.377, i els convergents 253. S'han tirat per un forat.
Els més significatius, aquests 1.300 d'independents, que no sabria dir-te si tots venen de Junts.
No tots venen de Junts.
No, però tampoc Junts, no tots tenen Convergència. O sigui que tenim dos aspectes amb això. Un, a més, és Junts per Sant Cugat. O sigui que Junts per Sant Cugat. Doncs aquesta diàspora que s'ha produït per totes bandes, i efectivament pel camí s'ha quedat molta gent penjada que ha dit, jo ni aquí ni allà.
Sí, gent que no ha sortit de casa directament.
Bueno, clar, això és el que dèiem, vull dir, les marques de dreta extrema han seguit votant perquè voten per marca. I després la gent, molta gent està decebuda de la política, perquè està decebuda, és veritat. I després s'ha quedat a casa, clar. Per això jo crec que s'ha baixat hi ha hagut una divisió, que això tampoc ho acabo d'entendre, perquè aquest país som especialistes en divisions, en tots els sentits. Vull dir, sembla que ens agradi això de desunir, vull dir, sembla que ho portem als gens, vull dir, amb tot. Parles qualsevol cosa i és la desunió. I després jo crec que és això, hi ha un grup de gent que vota Marca, que aquests no han variat, vull dir, voten una Marca, i després hi ha una part de tots els altres que estan asseguts i han dit, bueno, a mi aneu a fer punyetes, tranquil·lament.
I ara em doneu l'entrada, que us volia introduir un altre tema que està relacionat amb tot això i de fet n'heu parlat, que és l'augment de Vox, o perquè Vox ha triplicat vots a la ciutat. Va treure un 800 i escaig fa 4 anys, ja n'ha tret 2.400, per tant ha multiplicat per 3. Sí que és cert que la suma de les dretes espanyolistes, més o menys el vot és similar. Llavors, això, amb l'efecte de la baixa participació i la llei d'on, doncs, dona aquest combo, que és que la dreta espanyolista, per dir-ho així, ha passat dels 3 de Ciutadans als 5 de PP més Vox, tenint els mateixos vots, aproximadament. Doncs volia, avui hem publicat a la Cugat Mèdia una anàlisi sobre Vox, no? El vot de Vox, i hem mirat allò que es diu per seccions censals, per barris, i hem vist els tres barris on ha concentrat més vot Vox, que són Can Trabal, Mas Gener i Can Cabassa. Val? I aquí jo he parlat amb els veïns, amb l'associació de veïns de cada un. Can Trabal no va voler fer declaracions, i Can Cabassa i Margenés sí. A Can Cabassa em van dir que creia que era una mica un vot de càstig al tripartit, no? Una mica el que deia ara el Lluís, i a Margenés parlaven de que allà la seguretat és un tema on estan molt preocupats, que des de l'Ajuntament se'ls negava que hi hagués un problema, només ara al final sí que s'ha admès que a Mirasol hi havia un problema amb la seguretat, l'augment dels robatoris a domicilis, etc. I deia, diu, si hi ha un partit que és més dur amb aquests temes de seguretat, doncs per què no? Hi ha gent que es veu temptada a votar-los. Evidentment, sense que sigui una cosa una cosa que s'apliqui de manera automàtica, però si més no, que em feien aquestes dues reflexions. No sé com ho veieu vosaltres, us preocupa? Sou d'aquests de cordons sanitaris, ara que en parlem tant i tenim els mitjans està parlant tot el dia de Ripoll, que és un cas diferent, evidentment.
Absolutament.
Doncs vinga, Toni, endavant.
No, sí, absolutament.
A favor del cordó sanitari.
Total. I, per exemple, ara que estem veient el drama del País Valencià, també em sembla, bueno, no puc entendre com el Partit Socialista no facilita que no s'hagi de pactar amb Vox. Si és una cosa que em peta el cap, no? Si tant ho denuncien, tant ho critiquen, tant demanen cordó sanitari, potser tu també has de fer algun pas per aquest cordó sanitari. Per tant, per molt que vulgui, si tu no vols que aquest partit estigui representat a les institucions i pugui gestionar àrees tan sensibles com les que gestionarà el País Valencià, doncs potser has de facilitar en segona volta la investidura del Partit Popular en aquest cas. Els cordons sanitaris es fan així, no exigint a l'altre, que també, si no, què pots oferir a tu perquè aquesta gent no arribi a posar les mans al timó d'una conselleria. I el Partit Socialista està en aquella tònica de quan pitjor millor, i ja us ho trobareu, ja veureu, i ara sobretot, el juliol aneu a votar el Pedro Sánchez perquè si no passarà el del País Valencià. O sigui, és bastant...
És que una mica l'avançament electoral anava en aquesta línia, em sembla.
I tot tant a un curt termini tan escandalós que, bueno, veurem i plorarem el que passarà al País Valencià els propers anys. I jo crec que aquí, torno a dir, la meva posició és d'aïllament absolut a la ultradreta, i jo crec que tothom ha de fer esforços perquè això sigui, i a vegades doncs estàs de menjar gripaus tan grossos com no, i, o sigui, com no impedir una investidura. Evidentment que no la votaràs a favor en primera volta, però potser t'has d'abstenir en segona, i que et vinguin a buscar per pressupostos, que et vinguin a buscar per altres qüestions d'àmbit més general, no? I en tot cas, llavors, és quan el PP demostrarà si realment vol pactar amb Vox o realment pot fer servir aquest argumentari de ostres, és que no hi havia cap més opció perquè si no tots els altres votaven en contra meu, no? Vaja, aquesta és la situació. Jo a Sant Cugat, evidentment, dos regidors bàsicament enverinaran els debats del ple perquè ja sabem quin to gasten i quins temes posen damunt de la taula i com els tracten. Bé, de moment, per mi, aïllament i ni cas.
Mira la paraula, a mi el cordó sanitari no m'agrada. Sí, sí, tinc una reacció negativa davant d'això. Ara, que s'ha d'aïllar, sobretot que s'ha de posar en evidència constantment de què estem parlant, de què estan parlant, això està claríssim. De totes maneres, clar, a mi em fa molta gràcia el PP i Vox, aquesta diferenciació que es fa. No és veritat.
No són tan diferents.
No és veritat. O sigui, venen de la mateixa, del mateix lloc. O sigui, en definitiva, Vox és aquells més extremistes que estaven al PP, que havien estat Aliança Popular anteriorment, etc etc, i que consideren que són uns niñatos. Esos tíos són uns niñatos. I llavors van a totes.
Com li deien los santos al Mariano Rajoy? Que va haver l'expressió
aquella.
Sí, era
covard, però feia alguna
cosa. Sí, una paraula d'aquella.
Sí. Complexat.
Mari Complejines. Sí, Mari Complejines. Sí.
Clar, aleshores, el fet de dir... No, els hi taquem... No, senzillament, aquests senyors tenen uns vots. Ei, aquí ningú ho ha de dir. Els vots són vots? Ho són. Sí, senyor. Ara, a partir d'aquí, s'ha de demostrar, se'ls ha de demostrar que els vots que tenen no pressuposa que puguin estar manant, controlant, dirigint, canviant, modificant les coses.
Aquest és el crec que el cordó sanitari, entre cometes, de la paraula és aquella, és periodística, però ha de ser aquest, no? És a dir, els altres partits han de comprometre això, que els seus dos regidors no siguin útils.
Em sona malament de dir, no, escolti, vostès tenen aquests vots, no en tenen més, vostès. No representa, o sigui, si vostès tenen 2.406 vots, podien votar 65.000, això és el que representen vostès. I no cal donar-li més voltes en aquest sentit. Però no ens equivoquem. A veure, tu recordes, Toni, Convergència pactant amb PP.
I tant.
Sí, que...
Del 99 al 2003.
Clar, ens recordem-se'n. Jo estava en un sopar i en aquella taula on estava, abans que es produís, es va fer un comentari. No diré aquí, era un sopar de la Creu Roja, això sí que ho puc dir-ho. I aleshores em va dir, haurem de pactar amb el PP. I jo vaig dir, què dius? Haurem de pactar amb el PP. I es va pactar amb el PP, evidentment.
Bueno, jo penso que no sé per què, però el cordó sanitari també em sembla que és massa seriós per aplicar-ho, no ho faria d'una altra manera, però jo em sembla que la política seria explicar per què no s'ha de votar. Mira, jo l'altre dia estava al Vall d'Hebron esperant, hi havia una senyora d'uns 50 anys amb un noi d'uns 20 i pico. Ell estava defensant a Vox i la seva mare li intentava explicar per què no es tenia, per què aquestes idees, això. Va ser curiós. A més a més, estàvem parlant sense cap complexa, perquè jo estava escoltant i estava sentint. I al final, esclar, li vaig dir, mira, dic, és que el problema està que si guanyessin els que tu estàs dient, potser no podies estar aquí, tindries d'estar en una clínica privada, si tenies diners per pagar-la. Perquè tu saps que aquests senyors volen desmuntar la sanitat pública. I el nano es va quedar una mica així. Dic, bueno, escolta'm, a mi no m'importaria. Jo tinc una clínica privada des del 69. Però jo no sé si ta mare podria i tu podries estar aquí. O sigui, jo em sembla que els arguments que a vegades s'empleen l'ultradreta són tan fàcils de dir que són mentida, perquè són arguments fàcils. Seguretat. Fotarem 3.000 milions de guàrdies civils al carrer. Home, poder no. O sigui, donen solucions molt fàcils a problemes complexes. Jo em sembla que als polítics no es tenia d'explicar que hi ha coses que no es poden fer, senzillament no es poden fer, com el mite dels emigrants. Però si és un país que necessitem emigrants, si està demostrat que necessitem els emigrants, cony, expliqueu-ho bé. Però tothom, és que com fan política sempre de curta visió, algunes coses no es poden dir perquè en aquell moment es perjudica, i això em sembla que és el que seria fer, seria el millor, la millor barrera.
Perfecte. Mira, em quedo en aquest punt perquè hi ha un altre dels temes estrella del partit d'extrema dreta, però els partits de dretes en general, que és el tema de les ocupacions, etc. Doncs precisament, si voleu, agafeu, poseu-vos els auriculars, ara sí que us ho demano, perquè farem una connexió amb una companya, amb l'Anna González, que està davant d'un bloc aquí a, a dos carrers de la ràdio, o del carrer Escaletes, en diuen el bloc Escaleta, que està previst d'aquí una estona, una horeta o així, ara ens ho expliques, Anna, que el desallotgin, el desnonament. Per tant, Anna González, molt bon dia.
Molt bon dia a tots. Doncs sí, exactament com comentaves, estem aquí al carrer de les Escaletes esperant l'execució d'aquest desnonament que està previst per a 11:45. Ara, de moment, el que ha fet el carrer, perquè hem de dir que és una ocupació que té el suport del veïnat de tot el carrer, és preparar-se a l'espera que arribi aquesta comitiva judicial per poder executar el desnonament i poder arribar a un acord i paralitzar-ho. Aproximadament una seixantena de persones fan suport a aquesta ocupació, que era d'un immoble que era de la Sareb i que ara la Sareb se l'ha venut a una altra propietat i aquesta és la que reclama el desnonament. El que passa és que els veïns del carrer fan costat a aquest projecte perquè resulta que són 8 joves que van ocupar el carrer, l'han rehabilitat, l'han adaptat, l'han estat cuidant, han fet un espai obert a altres entitats i llavors esperen que avui finalment això acabi amb un acord amb la propietat per poder mantenir aquest projecte.
Molt bé, perfecte, Anna. Doncs moltíssimes gràcies, veurem com es desenvolupa. En principi no es preveu que hi hagi, diguem, incidents com va haver-hi en altres desnonaments, però per això hi som, per veure-ho i per poder-ho explicar. Moltes gràcies, Anna.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Doncs ja ho hem sentit, és un desnonament, un avís de desnonament en un edifici d'aquí del centre de Sant Cugat, però que curiosament, a diferència d'altres, no, els veïns diuen no, estem a favor, no? És a dir, hi ha vegades que ja no ocupes i et generen molèsties, no? En aquest cas és tot el contrari. No sé, com ho veieu, què n'opineu, què em voleu comentar d'aquest tema? Va, Eduard, que et veig amb ganes.
No, jo primer que vull dir és que efectivament hi ha diferències molt grans en el tema d'ocupes, no? Aquí al costat n'hi ha un altre de culpa també.
És tot el contrari, diríem. Doncs diríem que aquesta és tot el contrari.
I a més, jo que no puc entendre... Jo, del tema de les ocupacions, el que no puc entendre és l'aplicació de la llei. És a dir, hi ha lleis, perquè sempre dic el mateix, la llei determinada, la lletra de la llei és una cosa, i l'aplicació d'aquesta és una altra. I segons el jutge o la jutgessa que et puguis trobar o qui sigui, doncs el mateix text que diuen les mateixes paraules serveixen per a coses oposades. Però això ja és normal amb tot, en aquest cas amb tot. Jo tinc davant de casa meva una casa ocupada i al voltant, o sigui, el mateix carrer, que és un carrer circular del Dipòsit i Sant Eusebi, hi ha dues cases ocupades, totalment diferents, no té res a veure una amb l'altra. En un moment determinat hi havia uns tios que venien droga, senzillament, i passaven els cotxes per allà contínuament tot el dia buscant droga, i a l'altre hi ha hagut sempre un tipus familiar. Per tant, això és molt diferent. També és molt diferent l'origen d'aquesta. La Sareb, ja sabem que això va ser, en fi, brutal des del punt de vista, i pels ciutadans va ser un robatori a mà armada per tots els ciutadans del món. Sí, sí, sí. I els bancs es van ocupar d'això. Sigui el PP o sigui el PSOE que estigués en el govern. És igual. El resultat és el mateix. Aquest de les Escaletes, que jo sàpiga, al principi ja va ser un grup de la CGT, un grup anarquista, i la creació d'aquest espai a la planta baixa, on doncs, hi ha doncs, sempre una biblioteca espontània, on hi ha una assistència gratuïta per gent treballadora que vulgui doncs, fer un tipus de consulta, tal, a mi em sembla molt bé, i després caldria veure si l'ocupació de tota la casa és pertinent o no. Caldria veure quin és el percentatge realment dels veïns que estan d'acord o no estan d'acord. Perquè, efectivament, hi ha uns veïns que estan d'acord i s'han manifestat, i ho han dit amb una roda de premsa al carrer, doncs caldria veure doncs, que féssim tot el carrer i tota la gent que viu allà, quin és el percentatge que està d'acord o no està d'acord. Probablement la majoria sí, perquè és el tipus d'ocupes que no molesta, entre cometes. Que és un tipus d'ocupes que sí molesta, i no només molesta, sinó que està contra i fora de la llei, en tots els sentits, que serien aquests aquí al costat que tenim aquí, que tenim aquí a la ràdio.
No? Paret en paret, pràcticament.
No, paret,
no,
paret,
i sense el pràcticament.
Uns tios que han fet, baralles, que a més a més han atacat a la policia, o sigui que jo no entenc com és possible que encara estiguin aquí tan tranquil·lets. No ho entenc. I la Fundació Josep Carreras, no sé si ha fet una gestió oportuna o no l'ha fet, però no ho entenc. Bé, ara, en aquest cas concret té unes característiques que em porten a parlar del primer que he dit quan deia els dos persones que poden entendre's amb una política municipal. O sigui, aquest cas s'ha de, diguéssim, concentrar, pensar a on es produeix, per què es produeix i quines persones s'estan produint. I no podem generalitzar. Són uns ocupes normals que van en un lloc ocupant, que perquè, clar, a veure, hi ha un tipus d'ocupació que està davant de casa meva, que és una parella molt maca amb dos nens petits, jo li pago part de la llum i de l'aigua.
La té punxada a casa teva?
Ella el punxa, és obvi que la companyia...
Ah, bueno, del carrer.
No, amb ell no hi cobra, però a mi sí que m'ho cobra. Per tant, els d'allò al costat estem contents que tinguem que pagar la llum. Això és reduir-ho. És fàcil. Quasi sembla del Vox, això. Quasi sembla del Vox. Però és que és així. És que és així. D'aquesta manera. O sigui, les companyies no perden ni un euro. I per tant, ho han de fer pagar amb algú. I qui ho paga? Els que paguem. I punto. I més. No. Es podria arreglar diferent, això? I tant que es podria arreglar diferent. Ara, en aquest cas concret, aquesta gent fa un tipus d'acció favorable, ajuda a determinada gent que no podien fer-ho d'altra manera. Fantàstic.
Molt bé, perfecte. Toni i Lluís,
jo crec que el que ha dit... jo estic d'acord, o sigui, no es pot generalitzar la teva desocupació, no? Vull dir, jo faria... Ara, també caldria anar al problema de fons, no? Que hi ha molta joventut que no sap on fotre's i moltes famílies que no saben on posar-se. Jo em sembla que aquest és el problema que tindríem. Llavors, evidentment, no és diferent que ocupin un local que fot 20 anys que ho tenen per especular que es fotin a casa meva. És molt diferent. Vull dir, llavors, segons quin tipus de gent ocupi un posto i un altre, vull dir, generalitzar em sembla que és dolent. Però, bueno, el que sí que és una cosa que llama l'atenció que els veïns, vull dir, estiguin d'acord que no es desocupi, doncs algú ho farà bé, vull dir, no ho sé. Jo em sembla que això tenia de mirar cas per cas i generalitzar, és per dir-ho sempre.
Sí, d'acord que el problema va molt més enllà d'una ocupació particular. Tant de bo, Eduard, tots els problemes que tinguéssim fossin la llum que punxen les ocupacions, amb les energètiques, vull dir, perquè... Bueno, tenen, com ja sabeu, més cara que espatlla, i ho hem anat veient amb tot el que han sigut aquestes fluctuacions de preu, buidats de pantans, i un llarg etcètera d'accions perverses.
Si els pagesos actuessin, reaccionessin a davant del que els suposa amb ells el fet de l'autorització de l'aigua dels seus pantans, guerra total.
Sí, sí. Exacte, sí, sí. Totalment. Per tant, clar, davant, no?, d'aquest absurd d'habitatges que vam comprar amb diners públics per salvar els bancs i les immobiliàries que pertanyien als bancs, davant de la quantitat d'habitatge buit, desocupat, etc., que tenim, i davant, no?, d'una emergència habitacional que tenim a les ciutats com, per exemple, Sant Cugat, no?, de no poder fer front moltes i moltes famílies a un sostre digne, ja no dic una gran casa, un gran pis, un mínim de sostre digne, doncs em sembla que l'ocupació és el mínim que els hi pot passar a la Sareb i en aquests grans propietaris. Llegia uns articles fa unes setmanes que parlaven de dades justament quan la polèmica de la Bona Nova, que han passat les eleccions i s'ha acabat la polèmica.
Curiosament.
Segurament, també deu ser que no hi havia conflicte veïnal, perquè van entrevistar a mitjans de comunicació, doncs, el president de l'Associació de Comerciants, de Veïns, etc. i allà no hi havia hagut conflicte. És més, estaven queixosos i protestaven de que els haguessin omplert el barri de feixistes acusant els ocupes, perquè dèiem, portem no sé quants anys amb aquesta gent aquí, tota la vida ha funcionat normal en aquest barri, diu, i ara, des que hi ha aquestes manifestacions, les botigues les hem de tancar. Aquest tarannà en català, de que no podem obrir la botiga. Però, bueno, senyal que la polèmica l'hem anat a buscar on no hi era, no? Doncs hi hagués aquests articles arran d'aquestes ocupacions que parlaven estadísticament, no?, de quantes ocupacions es produeixen, i perdoneu la meva memòria, perquè no us puc donar les xifres exactes, però les ocupacions d'habitatges, allò, la primera vivenda de que algú ha sortit a comprar i li han fotut la casa, és un mínim dels mínims dels remínims. O sigui, s'estan ocupant habitatges de grans tenidors, habitatges de la Sareb. En aquest cas d'Escaletes, era un cau de rates que tenien allà abandonat, que caia trossos i que se li ha donat vida, hi ha gent que hi viu. I a més, gent que s'ha integrat a l'entorn social del barri, que té un projecte de lluitar contra el malbaratament alimentari, amb acord i concert amb productors i supermercats. O sigui, vaja, que va molt més enllà d'haver ocupat una casa per mi, no? Jo ocupo, crec que ocupo, doncs, perquè defenso un habitatge digne per tothom i denuncio aquestes situacions d'aquests grans tenidors i de la Sareb, etc. I a més m'implico en moltes altres àmbits socials, no? I per tant el problema va molt, molt, molt més de fons que no que tinguem una o dues o tres cases ocupades, no? Al final, sí, pues una extrema dreta t'ho solucionaria, no? Fora tots els ocupes són iguals, això és un delicte i d'aquí no els treus, no? Però és igual el problema. Si anéssim a la immigració passaria exactament el mateix, no? Aquesta gent no pot venir, bueno, per què? I per què venen?
I segons on vinguin.
Exacte, sí, evidentment, si venen amb la cartera plena i parlen anglès no hi ha problema. Però per què venen? O sigui, a mi, si d'entrada, quan dic aquest comentari, no vull dir que no vinguin, eh? No estic dient que em facin nosa en absolut, però quines són les causes que produeixen que aquestes persones hagin de marxar i fugir de casa seva i venir-se a buscar la vida aquí? Algú de nosaltres se n'aniria ara amb tot el que té dins d'una maleta per gust i per plaer i se n'aniria a viure a qualsevol altra part del món? Amb una mà al davant i una mà al darrere? Jo diria que no. Ningú deixa casa seva així. Vinga.
I qui
doncs
ofereix?
Potser que reflexionem una miqueta de per què es produeixen aquests fets en general, els de l'ocupació i de la immigració, ja que són els dos que...
Perdona, el que tinguéssim una mica de memòria, eh? Espanya ha sigut un país d'emigració, eh? I un senyor de no sé on no deixava la seva família, els seus amics i tot per anar a Alemanya a treballar com un cabron. No ho feia per gust, eh? O sigui, ningú ha migrat per gust.
Hi havia una primera fase que era anar d'Andalusia, de Múrcia, d'Extremadura a Catalunya.
Sí.
Hi havia una segona fase que era anar-se a Alemanya.
Home, Borreguero.
I a Suïcia.
Jo me'n recordo del Borreguero, del tren.
I això, la memòria és curta.
Per això
és
convé.
És curta.
Per això
convé. I ara també, aquest noi que tu parlaves que estava a la Vall d'Hebron,
sí.
Jo em quedo al·lucinat de dues coses en el tema Vox. Un, que hi hagi tants joves que s'apuntin, i tantes dones. Quan penso en tantes dones que s'apunten a Vox, jo dic, però com és possible? O sigui, no entenen, els hi arriba el missatge que sobre la dona està fent Vox?
Segurament no. Sobre els joves, quan estava preparant el reportatge que he publicat avui, vaig veure un article del diari Ara on explica els motius també de l'auge a tota Catalunya i feia una reflexió que em va cridar molt l'atenció, que és, els joves per definició són contracultures, van sempre contra el mainstream, el tot això, i clar, ara el feminisme, l'LGTBI, etc., això és el que diríem, estem tots d'acord, doncs ells van a la contra.
Sí, sí.
Ostres, va fer una mica dur sentir-ho, però segurament sí, sí. És com un xoc de realitat.
I la gran reflexió, i perquè el sistema no els ha donat respostes a molts dels seus problemes. Claro. Al final, és fàcil agafar-se un clau roent quan ho tens tot perdut, i malauradament hi ha generacions senceres que ho tenen bastant perdut.
Però és una característica, de totes maneres, de les generacions, eh? O sigui,
Perdó, és que et deia que t'arrencaves
i et podríem estar per això. Hores més tranquil·lament.
Si era un comentari curt, et deixava. Ens
deixen
que no.
El programa de després.
Exacte, ens deixem endavant. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres per venir fins a la ràdio. I recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio i també per Cugat.cat, a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.